Tot costa.
El Barça ja és a Anglaterra amb una expedició amb moltes absències encara. De fet, el gran gruix de jugadors del primer equip no hi són. En canvi, crida l'atenció la presència de dos jugadors, Ter Stegen, amb un peu i mig fora del club, i De Jong, lesionat de llarga durada. De seguida us expliquem els motius amb el Ramon Salmurri, que ja és a Birmingham. Per cert, pareu bé l'orella, que farem també un informe dels talents joves del planter amb més probabilitats d'acabar fent el salt al primer equip.
Tot costa, amb Sergi Andreu.
Obrim el Tot costa d'aquest dilluns 27 de juliol. Jordina Tarré, què ens expliques? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs això que deies, que el Barça ja és a Anglaterra, ja farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. L'expedició blaugrana s'ha instal·lat a St. George's Park, on habitualment es concentra la selecció anglesa, i aquesta mateixa tarda ja s'hi entrenarà.
A la convocatòria, ho dèiem, hi ha 17 jugadors del planter.
Dels jugadors del primer equip que sí que han viatjat, destaca la presència de Marc-André Ter Stegen, que segueix enllestint la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam, i de Frenkie de Jong, que ja ha començat la recuperació conservadora de la lesió al genoll dret. També han viatjat jugadors com ara Fermín, Araujo i Balde, que estan acabant les seves recuperacions.
I durant aquest estatge, el Barça només jugarà un amistós, oi?
Sí, serà aquest divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir aquí a Catalunya Ràdio.
I demà serà el torn de l'Espanyol, que també marxa cap a Anglaterra.
Sí, fa el seu inici d'estatge allà, també s'hi estarà dues setmanes, però jugant-hi, en aquest cas, dos amistosos. Demà passat contra el Burnley, també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos rivals de la Championship, la segona divisió anglesa.
Encara en futbol, avui comença la pretemporada del Barça femení, campió de la Lliga i de la Champions.
Totes les jugadores blaugrana passen avui les proves mèdiques, demà primer entrenament, i serà, per exemple, Martina Fernández, que és l'últim fitxatge blaugrana. La defensa central de l'Alt Empordà torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès.
I compte, Cristian Estuani seguirà el Girona una temporada més.
L'uruguaià arribarà, doncs, a la desena temporada defensant la samarreta del Girona. Per cert, el club gironí i el Sabadell, que competiran tots dos aquesta temporada a la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada.
Amb els 40 anys acabats de fer, vull dir, ja fets, Estuani. Pel que fa al mercat de fitxatges, el Madrid és a prop de tancar el fitxatge de Yann Diomandé.
Extrem del Leipzig alemany, que ha jugat al Mundial amb la Costa d'Ivori. El PSG, que també hi estava interessat, ha comunicat que descarta la seva incorporació per les exigències de preu de traspàs per part del club alemany i les aspiracions salarials del jugador. El cost de l'operació rondaria els 100 milions d'euros i el jugador signaria contracte fins al 2031. L'Ivorià se sumaria a les incorporacions de Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva.
Parlem ara de bàsquet, també en parlarem amb l'Ernest Macià, perquè el Barça ha anunciat la novena incorporació, Tousen Eguamo.
Un alè pivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Eguamo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. Té 25 anys, prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA.
I el Kids Anats Manresa incorpora l'escorta nord-americà Colby Jones.
De 24 anys i 1,98 centímetres, té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat en cap equip europeu. I l'exjugador del Madrid, Mario Essonja, jugarà finalment a l'NBA, als Cleveland Cavaliers, a raó de 2,5 milions d'euros.
En futbol sala, el blaugrana Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
El Barça ha estat el gran guanyador d'aquests premis, ja que han aconseguit 6 dels 7 possibles. En handbol, el Barça iniciarà la pretemporada el dilluns 10 d'agost a la ciutat esportiva Joan Gamper amb les proves mèdiques a primera hora del matí, i el mateix dilluns ja marxaran cap en camp, Andorra.
I acabem amb un record per Miquel Prat Palaus, jugador mític del balonmano granollers, que mor als 80 anys.
Sí, Prat va vestir la samarreta del primer equip durant 12 temporades, de la temporada 64-65 fins a la 75-76. Durant aquests anys va aixecar 7 lligues i 2 copes del Generalíssimo, un palmarès que el situa entre els jugadors més guardonats de la història del club. El seu moment àlgid va ser el 76, quan va exercir de capità de l'equip que va conquerir la Recopa d'Europa, el primer títol europeu de la història del balonmano granollers i també el primer aconseguit per un club de l'estat espanyol en aquesta competició.
Recordeu que, com sempre, tenim una pregunta pels oients, una pregunta que farem a la segona hora avui, perquè el protagonista És un gran protagonista, ho ha estat al llarg de tot el cap de setmana i de totes les últimes tres setmanes, és el campió del Tour, és Pogacar. Hem demanat amb quin gran esportista d'altres disciplines compararíeu Tadej Pogacar, per situar-lo. Volem saber la vostra opinió i hem donat algunes opcions, eh, Jordina?
Doncs sí, Leo Messi, Simone Biles, Marc Márquez i altres.
Perquè... I altres, si algú vol doncs, que hi digui cadascú la seva. Després llegim alguns dels comentaris. Gràcies, Jordina.
Fins ara.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Vinga, a les 7 i 6 minuts de la tarda, Oriol, Domènech, què tal, com estàs?
Bona tarda, Sergi.
Bé. I també tenim la Mireia Vera. Mireia, com
anem? Hola, què tal? Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
I Anglaterra, no sou Anglaterra, cap dels dos, eh? No, Oriol, no, perquè
cap
és aquí.
Eh? Estaríem més fresquets.
Teniu previst d'anar-hi aquest estiu o no, a fer alguna cosa?
No.
El Salmurri és... Ramon, Salmo.
Què tal, Sergi?
Com vas? Ets a Birmingham. A Birmingham ha acabat d'aterrar aquest migdia, oi?
Sí. A tocar de Birmingham, ben a prop de la seu de la Federació Anglesa de Futbol, que és on el Barça s'ha concentrat, el Barça i d'altres equips de la Lliga Espanyola, perquè, per exemple, València i Real Societat també estan a les mateixes instal·lacions que el Barça aquests dies.
Vinga, la pretemporada del Barça entra en una nova fase.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. Amb Sergi Andreu.
Comencem amb Bryan Adams. Em deia el Salva que avui estrena nou disc. Bryan Adams, sí, és així, eh, Salva? Salmo, és any de no gira, és a dir, no hi ha gira com l'entenem amb el Barça en els últims anys, perquè entenc que és un any de Mundial i no podem fer-ho tot, i per tant ens hem de conformar amb aquesta mena d'estaix d'uns quants dies, de fet ben bé d'una setmana, no? A Anglaterra, on el Barça només jugarà un amistós. Ja hi ha arribat, l'expedició ha sortit avui mateix, oi, de Barcelona?
Sí, a veure, anem a pams. Primer, ens hem de conformar. Això ho dius tu perquè si li preguntessis a Hansi Flick segurament et diria que això s'acosta molt més al que ell vol d'una pretemporada que no les gires que fins ara ha estat fent el Barça i sobretot i especialment l'última gira, la de Corea, que va ser especialment accidentada i que no va agradar gens ni mica a Hansi Flick. Flick té una setmana per treballar amb els futbolistes, és veritat que bona part dels mundialistes no els té, ara entrarem en aquesta llista, però els té tots concentrats en unes instal·lacions en perfectes condicions, avui hem pogut ser, i la veritat és que són impressionants, i vaja, té tot el temps del món per treballar amb l'equip, i per tant el tècnic està encantat del que l'espera aquests dies.
El Barça ha viatjat avui amb una expedició on evidentment hi falta molta gent encara i on hi ha algunes cares bé, com a mínim curioses.
Un parell de novetats, un parell de novetats. La primera i la més significativa, la del capità Marc-André Ter Stegen. Un Ter Stegen que és a poques hores o a pocs dies de segellar la seva sortida en forma de sessió a l'Ajax. Ja s'esperava, parlàvem a finals de la setmana passada, que Ter Stegen havia resolt i s'havia avançat en aquest sentit en la negociació per la seva sortida, que estava tot pactat entre Barça i Ajax i que només faltaven alguns arrells fiscals que s'havien d'acabar de repartir. Doncs bé, això està avançant a poc, molt lentament, és veritat, però el fet que Ter Stegen hagi vingut a l'estatge de pretemporada no és significatiu des d'aquest punt de vista i de fet tant Barça com Ajax són molt optimistes que això s'acabi fent i segons amb qui parles ja gairebé ho dona per tancat. Aquest és un cas i després n'hi ha un altre, el de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong ja saps que diguem-ne ha optat per aquest tractament conservador en la lesió que pateix el lligament del genoll. En un principi la idea era que el jugador es quedés a Barcelona fent tractament, però tenint en compte que està tot l'equip aquí i també els recuperadors, preparadors físics, doncs al final s'ha decidit que Frenkie de Jong vingui amb la resta de l'expedició i s'estigui aquesta setmana a les instal·lacions de la Federació Anglesa de Futbol.
Mira, abans de continuar, Salmo, deixa'm preguntar a l'Oriol i a la Mireia. Sí, què et sembla, Oriol, Mireia, que aquests dos jugadors hagin viatjat amb l'expedició? Et mereix algun comentari?
No, o sigui, ni bé ni malament, però el Salmo ha donat tots els arguments, no? En el sentit que si al final tots els fisios, metges, recuperadors estan a l'estat, evidentment també es podrien recuperar Barcelona amb alguns altres fisios i recuperadors, que en part senyen molts d'altres seccions, però bueno, el club tindrà molts més arguments que nosaltres per decidir-ho, si ho han decidit així, però em sembla bé.
Sí, no, Mireia?
Sí, estic d'acord. Al final són futbolistes que mentre no resolguin el seu futur, no?, formen part del club i no?, una pretemporada sense, no?, amb futbolistes sense gira, pues segurament allà també tindran els mitjans per seguir-se recuperant i seguir el seu procés. I entenc que el dia que signin, o el dia que marxin, o el dia que hagin d'anar a algun altre equip, doncs marxaran de la gira directa. I ara mateix crec que és també el millor per ells com a futbolistes, entenc.
Perquè un altre que també està lesionat i bé que hi deu ser és Fermín, no, Salmo?
Sí.
De fet, sí. Hi ha tres futbolistes, bé, dos i mig, que estan... a veure, hi ha dos jugadors que estan lesionats i estan amb l'equip, que són Ronald Araujo i Fermín. Aquests dos futbolistes estan lesionats i estan en la dinàmica de l'equip. N'hi ha un altre, que és Rafinha, que ja saps que va acabar el Mundial lesionat i que està en un procés de recuperació, que s'incorporarà durant aquest estatge. De fet, dimecres està previst que sigui el dia quan arriba Rafinha. I després hi ha un altre cas, que és un futbolista que sobre el paper no hi ha lesió, però és evident que hi ha algun problema físic, que és Alejandro Valde, que la setmana passada no es va entrenar ni un sol dia amb la resta dels seus companys i que veurem si aquesta setmana ja pot començar a fer treball amb el grup. De fet, d'aquí a una estoneta, d'aquí a 20 minuts, podríem començar a sortir de dubtes perquè serà la primera sessió d'entrenament del Barça aquí a Anglaterra.
La Porta i Deco no han viatjat, oi?
No, la Porta està previst que arribi divendres. Divendres és el dia que el Barça juga el partit amistós. En juga dos en aquesta estaix. Em surt tota l'estona gira.
Sí.
En juga dos en aquest estaix. El primer divendres contra el Birmingham i en juga un segon, que és el dilluns, contra el Preston North End, un equip de Championship, però que serà un partit format a Europa, diguem-ne. És a dir, a porta tancada, sense presència de mitjans de comunicació, que no es podrà veure per televisió ni seguir tampoc per la ràdio. Doncs divendres és el dia que està previst que aterri Joan Laporta i dimecres el dia que arribi Deco. Ara mateix, l'expedició del Barça ha arribat avui sense cap directiu i amb Alejandro Echeverría i Bojan Krkić com a màxim responsable, són dos membres de la Comissió Econòmica del Club.
Aquesta també és una gran diferència entre un estatge i una gira.
No. Que en una gira hi ha una expedició institucional molt més destacada, perquè ens hi van els calés, Oriol, no? Segurament.
Home, i perquè és molt més atractiu anar si o a Estats Units que ara a Anglaterra.
Això volia demanar-vos, perquè el que comentava el Salmo al principi, no? Flick segurament estarà més content d'aquest tipus d'estatge a Anglaterra, perquè, clar, des del punt de vista de l'entrenador, que és una manera de treure més profit i marejar menys els jugadors, no, Oriol? Que no pas amb una gira d'aquestes que has de fer molts quilòmetres...
És que per un entrenador no hi ha color. Aquí podrà fer una sessió, doble sessió, si vol triple sessió. Clar, quan te'n vas a Àsia i als Estats Units, en aquesta època de l'any, temperatures altes, temes comercials... Al final, fas de tot, menys entrenar i preparar l'equip. Vull dir que per un entrenador no hi ha color entre aquest estatge o una gira com altres anys.
Sí, sí. Mireia?
Jo també crec, no?, que al final un estatge és molt millor, tens molt més temps, t'estalvies viatges, però també... No? Ha donat la casualitat que Espanya ha guanyat el Mundial i que et falten la majoria de futbolistes, no? Que el model de joc o aquelles petites coses que vulguis incorporar, ara no sé ben bé quin dia arribaran, però no tindrà temps per treballar amb futbolistes que jo crec que seran a l'11 titular i seran importantíssims, que al final també són futbolistes que a l'hora de temes tàctics els aprenen molt més ràpid i potser no necessiten totes aquestes setmanes, no? I també hi ha una prioritat que ara és veure futbolistes joves, Hansi Flick decidir amb quins es vol quedar i amb quins no, però el gruix principal de la plantilla tampoc hi és en aquest estatge, no? Entenc que són històries que han passat per l'estiu i també seria interessant a veure quin any, no? Perquè amb tantes competicions i amb calendaris tan ajustats pots tenir també el màxim de futbolistes en aquest estatge, que crec que és primordial i importantíssim abans de començar la temporada.
El cas del Barça no és únic. Vull dir que hi ha altres grans equips que no estan fent gira precisament per això, perquè imagino que els promotors el que no faran seran pagar quantitats indecents de diners com altres anys per equips que no presentaran els seus millors jugadors perquè han estat al Mundial. I que saben positivament que si el Mundial acabava el 18 de juliol, hi havia quatre seleccions que arribaven fins al final, que aquests jugadors no estarien amb els seus clubs. Vull dir que és normal que aquest estiu hi hagin menys gires als equips grans.
Sí, sí. I el que tampoc no ens podem enganyar, Oriol, és que clar, Flick li agradarà molt la gira, però el que suposo que no li agradarà, ell no hi pot fer res, evidentment, és que li faltin 15 jugadors i, per tant, a l'hora de preparar l'equip cap a la competició, ho pot fer d'aquella manera, no?
Bueno, però això, sí, com dius tu, no hi pot fer res. No. Al final, com Flick, potser no hi ha cap equip que tingui tants internacionals que hagin arribat tan lluny com el Barça, però molts dels equips grans doncs, tindran 7, 8, 10, 12, i al final els equips, fins que no comenci la temporada, sempre es diu, no? Que fins després de la primera aturada de seleccions, els equips no comencen a rutllar.
Perquè, Salmo, ara ho preguntava la Mireia, tots aquests jugadors que falten, n'hi ha algun... O sigui, es van incorporant escalonadament, però bàsicament, clar, el gran gruix, que és el dels espanyols, arribarà, arribarà amb la lliga començada, pràcticament.
A veure, la final del Mundial quin dia va ser?
Va ser el dia 19.
Doncs mira, hi tenen 3 setmanes. Doncs compte, crec que arriben 10 dies abans de l'inici del campionat de...
Tenint en compte que el Barça, és veritat, comença, sí, el Barça i el Madrid, i l'Atlètic de Madrid, comencen més tard. Sí, sí.
Difícilment cap debutarà la primera jornada.
Cap d'ells ja debutarà la primera jornada?
Amb només 10 dies de preparació, jo veig complicat.
Mm-hmm. És una mica curt, sí, sí.
Sí, sí. Sí, sí. Potser per això, no ho sé, podem veure algun jove talent del planter. Salmo, t'hem demanat un informe d'alguns, dels futbolistes, dels nanos que s'han portat Flick i que no vol dir que hagin de debutar, perquè sempre passa el mateix, vull dir que ajuden a completar l'expedició i a completar els entrenaments, però vull dir que n'hi deu haver algun que deu fer bona pinta, no?
N'hi ha molts, i diguem-ne que el llistat que t'he preparat fuig una mica d'alguns noms que ja li puguin sonar a la gent. És a dir, Xavi Espart és un futbolista que ha estat molt en dinàmica del primer equip i que més o menys els més habituats a escoltar l'actualitat del Barça poden tenir més o menys controlat, o com els cosins Fernández, o d'altres futbolistes, o Jofre Torrents, un lateral esquerre, que la temporada passada ja estava en dinàmica del primer equip. Per tant, he fugit una mica d'aquests noms i t'he anat a buscar tres, un per línia, un defensa, un migcampista i un davanter, que serà en aquesta gira, que si tot va bé tindran minuts contra el Birmingham, i que podreu seguir de prop. El primer és Jordi Pasquer, un lateral esquerre de 17 anys, un dels jugadors amb més projecció del futbol base internacional en totes les categories inferiors. I per què ve un lateral esquerre quan ja tens Balde i tens Jofre Torrents? Doncs per dues raons. La primera, per aquest estat físic que us comentava de Balde. I la segona, perquè el Barça és a l'espera de segellar el fitxatge de Joao Cancelo de manera definitiva. Jo us vaig explicar que estava tot acordat, tot enllestit amb l'Al Hilal, i que només eren expenses d'algunes qüestions burocràtiques que acabessin de fer possible aquesta operació. Per això Cancelo encara no és amb la resta d'equips, i per això Hansi Flick s'ha endut a 3 laterals esquerres, entre ells aquest jove Jordi Pasquer. Al mig del camp, un altre nom, el de Brian Fariñas. És un mig centre de perfil 100% escola Barça, és a dir, bon peu, presa de decisió, molta capacitat per donar sortida de pilota des del darrere, i és un futbolista que té una història particular perquè aquest estiu ho tenia ja fet amb el Girona. Quan el Girona va perdre la categoria, va obrir el mercat i va anar a buscar Brian Fariñas. Però què ha passat? Que la lesió de Frenkie de Jong ha alterat els plans de Hansi Flick amb Brian Fariñas. Recordo que amb la sortida de Frenkie de Jong, diguem-ne que no canvia res en l'escenari de Marc Casado. Marc Casado se li buscarà una sortida igualment, i per tant Hansi Flick necessita algun futbolista, diguem-ne, de filial, que pugui donar un cop de mà als entrenaments i que fins i tot, si cal, pugui tenir presència en algun partit. Doncs de moment Brian Fariñas fa la pretemporada amb el primer equip, i a partir d'aquí veurem si es reprèn aquesta opció del Girona. I l'últim és el de Brima Túnkara, que és un futbolista, és el més jove de tots, només té 16 anys, és un jugador que pot jugar de mitja punta, d'interior, de davanter, que és segurament el jugador més assenyalat al futbol base del Barça. Quan xerres amb ell, amb gent que treballa amb ells o que segueixen el dia a dia del futbol base, tothom fa temps que et diu que l'Ebrima és un jugador, diguem-ne, a seguir, a tenir en compte. Amb només 16 anys ja forma part de la pretemporada del primer equip, amb 15 ja va debutar amb el Barça Atlètic i és el líder del juvenil que aquesta temporada passada va participar a la Youth League.
Mira, un per línia, prenem nota. Salmo, Jordi Pasqué, aquest lateral que ens deia el Salmo, Brian Fariñas al mig del camp i aquest davanter, Ebrima Tunkara. Oriol, els tens controlats aquests o algun d'aquests?
No, els he vist jugar poc, la veritat.
Tens la sensació, però, que Flick li convindrà tirar una mica més de planter
no,
aquest any?
Li convindrà, no. És que haurà. De la pretemporada els veurem a tots i et dic jo, com va passar l'any que fa un parell d'anys, que va començar la Lliga amb Marc Casador i Marc Bernal,
sí.
Doncs jo estic convençut també que en veurem alguns a la primera jornada de Lliga, perquè com hem comentat abans, arribant 10 dies abans tot el grup internacional de la selecció espanyola i més Gordon, jo crec que els jugadors no estaran preparats pel primer partit i, per tant, a la primera alineació de la Lliga, bueno, inclús el Gamper, evidentment, també, veurem molts d'aquests jugadors del Barça B.
Tu, Mireia?
Sí, jo crec que no els tinc molt, molt controlats. Sí que m'han parlat molt bé de Brian Fariñas, però jo, a mi les pretemporades també m'agraden molt per veure aquest perfil de futbolistes joves que comencen a treure el cap i que crec que al final són el valor d'aquest Barça, no? Ebrima Tunkara, com deia el Salmo i l'Oriol, és un futbolista que fa molts gols, que destaca, que té desequilibri, que té molta presència física, però també és un futbolista molt jove, no? I per tant, aquests partits de pretemporada crec que és bo per ells, per familiaritzar-se i també per veure els que seguim l'actualitat. Per tant, amb ganes d'aquests partits.
Jo que conec bastant, perquè per vincles familiars efectius segueixo molt el futbol base de l'Adam,
sí.
És l'Àlex, aquest extrem esquerre que ja marca un gol contra l'Europa,
sí.
Que va fitxar el Barça a mitjà de la temporada passada. I ha fet una temporada que va ser molt bo, o sigui, va arribar i és el primer dia titular del juvenil del Barça, i jo crec que aquest també pot tenir protagonisme a curt termini.
Perquè el tema de mercat, Salmo, que sapiguem, en principi no hi ha cap indici que hagin de passar coses aquests dies mentre l'equip és a Anglaterra, eh? O és absolutament imprevisible?
No, el primer que hauria de passar és confirmar aquesta sortida de sí, Marc-André Ter Stegen.
Perdona, quan deia mercat em referia sobretot a incorporacions, eh?
No, a incorporacions. Sí. No, aquí els esforços van destinats al nou, és a dir, a Julián Álvarez, i ja saps com està la situació. El Barça espera algun gest del futbolista per mirar de desencallar aquesta situació. Paral·lelament, doncs, Deco comença a treballar en noms, diguem-ne, en possibles candidats substitut, tot i que hi ha una mica de divisió interna, perquè així com amb Julián, diguem-ne que el debat pot ser quants diners valgui Julián, però no hi ha debat sobre el talent del futbolista i sobre què és un davanter centre, diguem-ne, a nivell Barça, respecte a la resta d'operacions possibles o la resta de candidats, sí que hi ha una mica més de debat sobre aquesta posició.
Jo crec que amb el tema del mig centre, sobretot després de la lesió de Frenkie de Jong, també estan donant voltes.
Valorant si val la pena la incorporació d'un jugador, perquè, clar, Frenkie de Jong, no, en principi, anant molt bé, es pot plantar a jugar el mes de desembre. Novembre o desembre. No, però...
I el millor d'independència que Frenkie de Jong pugui tornar i tornar bé, jo crec que també consideren que a l'equip li falta un midcentre.
Això és més informació que opinió, eh, Oriol, o no?
Bueno, jo perquè sí que han fet trucades preguntant per possibles midcentres de primer nivell.
De molt primer nivell?
Sí, de màxim nivell, sí, sí.
No tenim noms o possibles...
Sí, continua estirat, Sergi. Home, no,
és un nom que pot imaginar tothom.
Jugadors nivell Premier, per exemple.
Sí.
Home...
I que vol tothom.
I jugadors mig-centres nivell Premier...
I que han guanyat el Mundial, també.
Que han guanyat el Mundial, per exemple.
Home, seria, clar... Però aquí hi ha molts equips que van darrere d'aquest jugador.
Correcte, sí, sí.
No? Per tant, m'imagino que...
Dels grans, molts.
Dels grans, molts, i no serà fàcil.
Veient com està gastant el Madrid, no.
Clar. I...
Bé, escolta, és una notícia important, això que està explicant l'Oriol.
Sí, sí.
Ni que sigui a nivell de sondeig...
Tampoc és res estrany que el Barça pregunti per Rodri com està la seva situació.
No. I si el Madrid hi està a prop, el Barça fa bé, diguem-ne.
I ara que et veig amb ganes de deixar anar coses, Oriol, aquests últims dies han sortit també altres noms d'altres interessos del Barça mundialístics. Per exemple, tu veus factible que pugui arribar, per exemple, a Laporte?
Jo aquest veig claríssim, aquest cas.
Sí?
Clàusula baixa, el jugador vol venir, s'ha demostrat que es complementa perfecte amb Cubarsí, al Barça li falta un central esquerrà, no sé com acabarà el tema. però jo crec que és un fitxatge de calaix.
I la Mireia com ho veu, tot plegat?
Sí, jo crec que no, aquesta figura que es va perdre amb la marxa d'Íñigo, crec que la recuperes una mica amb Laporte, has vist com han funcionat els dos centrals, no tens una sortida neta amb cama natural i crec que Laporte ho pot donar, i crec que al final tampoc és un futbolista, no?, amb unes pretensions econòmiques altíssimes, per tant veig que pot ser bastant factible aquest fitxatge i interessant. Per tant, aquí veurem també com acaba, perquè Gerard Martín estava tenint molt protagonisme en aquesta posició, però si ve Laporte jo crec que serà per ser titular.
Un central has de fitxar sí o sí.
Sí, sí. Sí, sí.
Perquè tal com està Araujo, tal com està Christensen, que al final et plantes amb Cubarsí, Eric i Gerard Martín.
I Eric computa la planificació inicialment com a lateral dret. I bàsicament pel que fa al central en la planificació, diguem-ne que sí, òbviament es vol un central, però que primer hauria de sortir algú. I bàsicament aquest algú es diu Ronald Araujo.
Mira, ara que parlem de mercat i que hem obert el mercat, el meló del mercat, deixeu-me obrir una altra finestra i anar a Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
El boig de la Castellana.
David Sánchez, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Has sentit el que deia l'Oriol de
sí,
Rodri?
Sí, sí,
se li gira competència al Madrid, amb Rodri?
Sí, jo crec que és un jugador que fa mes i mig no li interessava el president Florentino Pérez i després del Mundial sí que interessa, i jo crec que després de... quan es faci oficial la incorporació de Diomandé, jo crec que el darrer o la darrera incorporació del Madrid serà l'intent de fitxar Rodri, perquè sembla ser que el club tothom ha intentat convèncer Florentino Pérez de que és el jugador que li falta al Madrid per tornar a intentar l'assalt a la Lliga de Campions la propera temporada.
Per assalt, el que està fent Florentino aquest estiu amb tots els jugadors que estan arribant ara, aquest últim, que és Jan Diomandé, aquest extrem de Leipzig alemany, que hem vist a la Lliga perquè va jugar amb el Leganés, mundialista amb la Costa d'Ivori. El PSG sembla que també hi estava interessat, però ja ens ha comunicat que descarta la seva incorporació per les exigències de preu de traspàs per part del Leipzig i del salari del jugador. Això està fet, no, David?
Aquí el club pràcticament ho donen per fet. Tenen l'acord tancat amb el jugador i són molt optimistes de cara a arribar a un acord amb el Leipzig. Aquí tothom para quan li preguntes quan hi costarà Diomandé. Et parlen de més de 100 quilos. Jo crec que per menys de 130... no aconseguiran aquesta incorporació. És la darrera petició de José Mourinho, però en el moment en el qual es filtra l'interès del Madrid per Diomandé, el propi club ja era molt optimista de cara que acabaria sent jugador del Madrid. Fins i tot li repreguntaves al Madrid, però no és aquest jugador que ho tenia pràcticament tancat amb el PSG, i el Madrid et deia que ells eren molt optimistes i que tenien la sensació que Diomandé seria jugador del Madrid la propera temporada. Jo crec que entre 130 i alguna coseta més serà el muntant total del fitxatge d'aquest jugador de 19 anys i que crec que ha marcat 13 gols i 9 assistències la passada temporada.
Que s'afegirà a Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, si encara arribés Rodri. No sé si encara arribaria algú més, David, o ja en principi la plantilla es donaria per tancada.
Més l'operació sortida que ja l'operació d'incorporacions. Diomandé 130, Dumfries 20, Cucurella 50, carta de llibertat Silva i Konaté. De Rodri es parla aquí al Madrid que la intenció és pagar entre 50 i 70 quilos. Però hem de recordar també que el Madrid en el tema de les sortides no són molt mediàtiques, però ha ingressat calés, eh? Mira, 60 Nico Paz, al Como. Víctor Muñoz ha marxat al Liverpool, però el Madrid ha agafat 20 quilos d'aquesta operació. Mario Gila, un jugador de la cantera del Madrid, ha fitxat pel Milan 15 quilos. Dos jugadors que se'n van a la Premier, que són Álvaro Rodríguez i Àlex Jiménez, 12 quilos cadascun, és a dir, 24. El Madrid ha fet calaix, però la sensació avui a Conchaspina era que una sortida molt important es tindrà que afrontar les darreres hores. Hi ha noms com Camavinga, que fa molt de temps que sona, però el jugador no vol sortir, i a les darreres hores es parla d'una oferta molt important de l'Arsenal per Vinícius, sí. I que el Madrid, evidentment, com veu que Vinícius no renova el seu contracte i està a una temporada de caldar lliure, jo crec que si l'Arsenal fa una oferta important i Vinícius l'accepta, el Madrid no tindria cap problema en vendre Vinícius aquest estiu.
Sí, sí. Sky Sports, entre altres, o Telegraph, informaven de que Vinícius podria agafar el camí cap a Anglaterra.
Ja, em sorprendria moltíssim que Arteta fitxés a Vinícius.
Sí?
No dic que em
sorprendria molt. Ho dius per l'estil d'Arteta o per...
Sí. Pel patró
de joc de l'Arsenal,
sí, l'actitud que ha tingut Vinícius en els últims anys, sorprendria molt.
Mm-hmm. A mi em sorprendria molt que accepti sortir aquest estiu, coneixent una miqueta Vinícius, que porta ja diverses temporades amb aquesta amenaça de, bueno, pues yo me quedo, cumplo mi contrato y me voy libre, que és el que no vol el Real Madrid. Per mi, la sensació seria que Vinícius es quedarà una temporada més i marxarà la propera amb la carta de llibertat.
Fa por, Mireia, aquest Madrid amb Mourinho a la banqueta i tots aquests noms que ara estàvem comentant?
A veure, a mi el que més por em fa és el nom que comentàvem fa uns instants, Rodri, perquè crec que és un futbolista que t'acaba estructurant tot al voltant i et dona un sentit al joc. Això el Real Madrid no ho té. El Real Madrid té moltes individualitats, ho hem vist aquest any, i crec que una peça d'aquest estil et pot ordenar l'equip. Però crec que hi ha algo més profund, no? És a dir, l'encaix de Vinícius, d'Mbappé... crec que l'equip blanc intenta, no?, a cop de fitxatges, tornar a recuperar el que no ha aconseguit, 2 anys en blanc, sense guanyar absolutament res. Però jo tinc la sensació que el Barça té una idea sòlida, té futbolistes molt determinants, i espanta el fet de que veus un Madrid molt potent amb molts noms, però també ho era la temporada passada, no? Pensaves, ostres, una davantera amb Vinícius i Mbappé... impossible que no guanyi la Lliga. I tens un Barça que a nivell de joc, a nivell de resultats, li ha acabat traient el títol, no? Per tant, jo crec que calma, que el Barça té un valor que és importantíssim, que és la Masia, el sentiment de pertinença, no? Jugadors molt joves, amb molta fam, amb ganes de seguir competint, i crec que al final s'ha d'estar tranquil. L'adaptació d'aquests futbolistes, no?, a vegades no és tan ràpida com pensem, veurem la idea de Mourinho, per tant, calma, el Barça està fent la seva feina, té futbolistes, com dic, per mi, boníssims en cada una de les línies, i no ha de tenir cap por.
Jo estic bastant d'acord amb la Mireia. Les incorporacions al Madrid són extraordinàries. Tots són jugadors tops, primeríssim nivell, jugadors per guanyar Lliga i Champions, però jo crec que li falten dues coses. Una és entrenador. Si per mi a Mourinho ja se li ha passat l'arròs. Per mi ja no és un entrenador de primera fila. I segon és Vinícius, que jo ja fa molt temps que crec que és un jugador que desestabilitza, que resta més que suma. O sigui, és bé que fa 5, 6, 7 partits que demostra que és un dels millors extrems del món, però els altres 40 resta amb males cares, actitud, no defensa. I per mi, mentre Vinícius segueixin a l'equip, jo al Madrid el veig amb poques possibilitats de guanyar títols. Aquest equip sense Vinícius i amb un entrenador com Xavi Alonso, per exemple, sí que em faria molta por. Amb aquests dos elements, menys.
I a Madrid, David, creus que opinen el mateix? És a dir, a Madrid, no, evidentment, ho deuen veure diferent, però aquest Mourinho, si agafen amb tota la força l'equip, sobretot, que està fent el Madrid amb Mourinho al capdavant?
Home, que té bona pinta l'equip, segur, però no se'n refien, perquè quan hi preguntes al Madrid et recorden la temporada en la qual el Madrid venia de guanyar la Lliga de Campions i feien oficial l'arribada d'Mbappé. I aquí tothom a Madrid donava per segur l'aconseguir la Lliga les properes 6 temporades, i de les 6 Champions comptaven guanyarien mínim 3, i al final porten 2 temporades sense guanyar res. Aquesta temporada l'únic que ha fet el Madrid, a diferència de la passada temporada, és que li fan cas a l'entrenador. Escolten a l'entrenador, li donen als jugadors que demana l'entrenador. És a dir, Florentino Pérez no vol que tothom li torni a recordar que no li feia cas ni a Xavi Alonso ni a Ancelotti a les darreres temporades, i que l'únic que està fent Florentino és donar-li poder esportiu i burocràtic a José Mourinho a la planificació de l'equip la propera temporada. És a dir, que si no guanyen, Florentino Pérez ho té fàcil, la culpa serà de José Mourinho, i el fotrà fora, com va fotre fora Ancelotti i a Xavi Alonso, però en aquest cas dient, jo le he dado lo que ha querido y la cosa no ha funcionado.
És que no es pot queixar Mourinho. No es pot ni es podrà queixar de la plantilla que li està fent Florentino.
Li han donat tot el que ha demanat.
Sí, sí.
A nivell de plantilles, hauríem de veure si n'hi ha alguna millor que la de Madrid.
Sí, sí, amb
tal com... jugadors.
Clar, clar, i si acaba arribant Rodri, podrem estar parlant de la millor plantilla d'Europa, Oriol.
Clar, amb Rodri ja pensaria una altra cosa, perquè Rodri seria l'entrenador que li falta en aquest equip. Al final, Rodri és un jugador que t'ordena l'equip. Sí. Bueno, abans ho ha explicat perfectament la Mireia. Mm. Si el Madrid fitxa Rodri, llavors el Madrid en farà molta més por de la que en fa ara.
Mm. Rodri el veus més al Madrid que al Barça, ara mateix?
Home, és que veient les quantitats que està gastant el Madrid... És evident que el Madrid, si al final Rodri surt del City, el Madrid acabarà posant més diners que el Barça. I el punt aquest, que Rodri és a Madrid, la família és del Madrid, per tant, si em preguntes, jo crec que el veig més al Madrid que al Barça, sí.
Tu també, Mireia?
Sí, malauradament sí, perquè crec que és un fitxatge espectacular si arribés al Barça, però crec que ell també ha mostrat simpatia amb l'equip blanc i el veig més a Madrid que a Barcelona.
Molt bé. David Sánchez, hi ha tranquil·litat a la capital o no aquests dies de pretemporada encara i sense molts dels internacionals?
Sí, de moment sí. Estàvem a l'espera del dia de la presentació de José Mourinho. Sembla ser que no hi haurà presentació. José Mourinho, amb un tuit i amb un vídeo, ja va ser comunicat com el nou tècnic del Madrid, i aquí tothom està a expenses d'aquestes dues operacions. Una que sembla molt propera, la de Diomandé, i altra que es dona per segura, però que de moment no es parla gaire, que és la de Rodri, fins que el club creu que serà fàcil, entre cometes, arribar a un acord amb el jugador, faltaria arribar a un acord amb el Manchester City.
Molt bé. Gràcies, David, que vagi una abraçada.
Adéu, bona tarda.
Vinga, fem una petita pausa per la publicitat i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
El capitán. 975 metres de granit.
Sembla que no s'hagi de poder escalar.
Ningú no l'ha pujat mai sense corda i en solitari.
Una relliscadeta, caus i et mors.
Sí. Ara, algú està decidit a intentar-ho.
Només de pensar-hi ja fa por. Però el cas és que necessito provar-ho, almenys per quedar-me tranquil.
I si passa alguna cosa? I si no el torno a veure mai més?
Nits sense ficció, sol i lliure, escalant sense corda. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
Hi ha persones que habiten més un món...
Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
Són 2:15 del vespre. Som al Tot Costa. Hem parlat del Barça, hem parlat del mercat del Madrid. L'Espanyol també es mou. L'Espanyol comença la tercera setmana de pretemporada. Demà marxaran cap a l'estaig a Anglaterra. Els de Manolo González jugaran dos amistosos abans de tornar cap a Barcelona. Un dimecres contra el Burnley. Hem pogut parlar avui amb una de les noves cares. Un dels fitxatges. De moment hi ha hagut tres. Gabriel Moscardo és un mig centre defensiu brasiler, 20 anys, molt jove,
que arriba cedit pel Paris Saint-Germain fins a final de temporada. És un dels tres fitxatges que ha tancat l'Espanyol fins ara, juntament amb Àlex Calatrava, del Castelló, i amb Harman, aquest lateral esquerre, cedit pel Burnley. Recordem que Moscardo va jugar la temporada passada cedit pel PSG a l'Sporting de Braga. Aquesta que sentireu és la conversa que hem mantingut amb el futbolista brasiler aquest migdia a la ciutat esportiva Dani Jarque. Som al costat de Gabriel Moscardo. És un dels tres fitxatges que ha fet l'Espanyol fins ara. Som a la ciutat esportiva Dani Jarque. L'equip ha acabat d'entrenar i és un plaer poder saludar el Gabi. Gabi, què tal, com estàs?
Muy bien, tú. Un placer era mío.
Te llaman Gabi, ¿eh?
Gabi, sí.
No, no Gabriel, Gabi.
Puede ser lo que quiera.
Y Moscardo, ¿eh? No Moscardo, porque no. En Cataluña y sí. En España hay muchos como tú, sí. Pero aquí se llaman Moscardo.
Sí, lo
tú,
sé.
Tú no.
Mí es Moscardo.
Moscardo.
Moscardo, sí.
Muy bien. Gabi, ¿cómo va? Lleváis pues casi tres semanas de pretemporada, tres partidos contra l'Olot, del Pau, el Sabadell, dos victorias, un empate... ¿En qué punto está el equipo? ¿Muy lejos de lo que sería ideal?
Creo que no muy lejos, ¿eh? Pero creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, ¿mm? Que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también. Pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
El otro día contra el Sabadell quizá costó un poquito más, ¿no?
Sí, costó un poquito más, la parte física también, la parte... Todavía yo estoy ainda conociendo a mis compañeros de medio campo y todo. Costó un poco más, pero seguimos trabajando para mejorar más.
Muy bien. ¿Cómo va tu adaptación al equipo primero y luego a Barcelona?
Sí, va muy, muy, muy bien. Creo que las otras temporadas no habían pasado bien y esta temporada creo que es la mejor.
¿Sí?
Con los compañeros y siempre hablando con ellos en el vestuario, en campo también, Manolo también va siempre dando mucha confianza para mí. Claro, la ciudad, el sol y la playa para mí, sí. Es como estar en casa, ¿sabes? La temperatura para mí me gusta mucho, me da alegría, ¿sabes? Y la adaptación está top.
Aquí debo decirte que los brasileños que han venido a Barcelona históricamente siempre se han encontrado muy bien.
Sí, no, ya lo sé. Y espero ser otro brasileño que tenga mucho suceso aquí.
¿Sí? ¿Te gustaría hacer una carrera larga en Barcelona?
No puedo, nunca debemos decir que no. Oh. Claro que una ciudad espectacular. Okay. Y claro, sería bueno, sí.
¿Qué te pide Manolo? ¿Hablas mucho con Manolo? ¿Qué te pide futbolísticamente?
Habla más para tener confianza, sí. que confía mucho en mi trabajo. Mm. Para jugar tranquilo, ¿sabes? Jugar y hacer lo que lo sé. Quieres tener personalidad para jugar. Mirar siempre a frente, buscar los compañeros lejos para lanzamiento de todo. Creo que estoy haciendo bien también.
Quizá haya muchos pericos que aún no te conozcan mucho. ¿Cómo te definirías?
Me definirías como un jugador muy aguerrido, ¿sabes? Mm. Que hace de todo por el equipo en todos los momentos, todos los minutos. Y también todos los momentos quiere el balón, jugar. Siempre miro frente primeramente para jugar porque quiero siempre atacar y hacer de todo por mi equipo.
Posición mediocentro defensivo, ¿no?
Sí, poco más defensivo, sí.
Poco más defensivo, aunque me parece que también puedes jugar,
sí,
en otras, sí, posiciones, ¿no?
En Europa he aprendido mucho para cuando veo el espacio,
sí.
Me quedo con el balón o sin balón, me voy al espacio para atacar. Me gusta mucho también hacer ese, claro, hacer goles, asistencias, claro. Que para un jugador es siempre muy bueno. Sí, juego más defensivo, pero puedo jugar en todas las posiciones del medio.
En el campo, ¿has encontrado ya algún socio, alguien con quien te entiendas bien del equipo? ¿Hay alguien que tengas ese feeling?
Creo que del último partido me gustó mucho jugar con Edu. Porque
Edu Expósito.
Sí, Edu Expósito, muy inteligente, ¿sabes? Encuentra pases, encuentra lanzamientos que ninguno está viendo y él ve, ¿sabes? Mm. Me gusta mucho jugar con él, que es un jugador muy inteligente.
Sí, sí. Quizás sea el que más te ha sorprendido
de toda la plantilla?
Sí, creo que sí. Sí, ¿eh? Sí, que Edu por su calidad. Y los otros compañeros de medio campo también, Urco, sí. Paul también, mucha calidad. Creo que eso.
Y desde un punto de vista personal, ¿hay alguien con quien tengas más relación fuera del campo?
Puedo decir que ahí cuando llegué en el vestuario, empecé a hablar más con Roger Hinojo,
sí.
que está ahí a mi lado. Y es una persona muy, muy tranquila, siempre hablando conmigo. Creo que todos los jugadores han tenido esta relación tranquila conmigo, ¿sabes? Pero creo que Hinojo, quien más, Adama, y con Urco también. Y creo que, pero casi hablo con todos los jugadores todos los días, Javi también. Y ahí está.
Desde un punto de vista personal, ¿qué crees que te puede aportar a ti el español? ¿Cómo puedes crecer? ¿Qué te falta para mejorar que este año podría darse?
Tener, aprender más el fútbol posicional y dónde encontrar ventajas, ventajas en el medio campo y jugar más rápido, como encontrar un mejor espacio para jugar. Sin balón ya saber qué tengo que hacer, ¿sabes?
Sí, sí.
Y como es una liga mucho técnica, entonces cuando tiene el balón tiene que tomar una decisión muy rápida y muy asertiva, ¿sabes?
Sí,
entonces
sí.
Creo que el español y todo el campeonato va a ayudar a mejorar en eso.
Porque ¿cuál es tu...? ¿Tienes algún referente? ¿Alguien con quien...? No del equipo, ¿eh? Fuera de...
Fuera.
Del equipo. ¿Algún jugador que te gustaría parecerte a él?
Creo que un jugador brasileño que jugó aquí en España y tuve muchas victorias fue Casemiro,
que jugaba en tu posición,
mi posición, más ahí un poco más defensivo, todavía marcaba goles, también marca goles de cabeza ahí cuando puede, y creo que quiero me parecer con él.
¿Aún ha jugado el Mundial?
Sí, jugado el Mundial.
¿Lo has visto o no?
Sí, marcó un gol de cabeza.
Exacto,
también.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Y cuando tiene oportunidad va en la área y marca casi.
Lástima el Mundial con Brasil, ¿no?
Sí, sí.
¿Fue una decepción o qué?
Decepción, sí, creo que sí. Difícil. Creo que esperaba más. Todos los brasileños esperábamos más. Un partido difícil contra Noruega.
Sí.
Creo que podríamos ganar. Tuvimos oportunidad en la primera parte. No marcamos el gol y después... Ellos tienen Haaland también, que es un buen jugador y lástima.
¿Lo seguiste desde Barcelona? ¿Estabas en Barcelona?
No, estaba en Brasil. Mi último día en Brasil.
¿Fue tu último?
Ah, sí. Vi el partido.
¿El Brasil-Noruega fue tu último día en Brasil?
Sí, vi en Brasil, en mi casa, y 3 horas después estaba en avión.
Bueno, ¿con quién? ¿Con amigos?
Con mi padre.
¿Con tu padre?
Con mi padre. Vi el partido con mi familia, mi mujer, mi padre, mi madre, mi hermano. Y después venía a Barcelona con mi padre.
Muy bien.
Lo mismo día.
Mismo día.
Sí.
¿Sueñas algún día en ponerte también la camiseta de Brasil y poder jugar el Mundial, ¿no?
Mi mayor sueño, ¿sabes?
Sí.
De jugar con la selección. Jugué con el Sub-20 y ganamos el Sudamericano, la Copa América, Sub-20. Y claro, creo que para todos los jugadores brasileños eres lo sueño de jugar con la selección máxima. Entonces creo que el español también pueda me ayudar con esto, porque es una liga donde puedo jugar contra gran equipos también en gran partidos y puedo mostrar que puedo jugar con la selección. Entonces, claro, una de las cosas que por eso que he venido en español, porque sé que todo el mundo va a asistir al campeonato español.
Todo ha pasado muy rápido, pero en un par de años tú jugabas en el Corinthians, te fichó el PSG de Luis Enrique. Una cesión al Rennes, ¿no?
Sí, Rennes.
Otra al Braga.
Sí.
Pero jugando poquitos partidos, ¿no?
Sí.
¿Parece que puede ser tu explosión definitiva en Europa?
Sí, esta es mi expectativa. En Rennes jugué menos, jugué ahí creo que un poco más de 10 partidos.
Sí.
Después en Braga jugué un poco más, pero casi nunca titular, ¿sabes? Casi siempre jugando ahí 20 minutos por partido, 20, 15, 10. Y creo que ahora es mi momento, todos nosotros, yo, mi agente, mi familia, mi mujer, todos estamos pensando que este es mi año para explodir, para jugar y para mostrar para el mundo y para Europa que soy un gran jugador.
Oye, en el Braga coincidiste con un ex del Español, Víctor Gómez, ¿no?
Víctor Gómez. Y antes de firmar con el Español, envié un mensaje para Víctor. Le pregunté cómo era el club, sí, cuál era la afición, lo entrenador, y me dije que estaba todo top, la ciudad era top, lo club también con buenas personas, lo entrenador también, que le parecía muy bien. Entonces, claro, después de escuchar esto de Víctor, tomé la decisión que pienso que fue la mejor.
¿Y con Luis Enrique has hablado o no?
No, hablé con el director esportivo, que es Luis Campos, en portugués, sí, que habla más conmigo. Él y él que me pasa las informaciones de Luis Enrique. Personalmente, Luis Enrique no hablo mucho, pero Luis Campos que me pasa la información.
Porque, claro, tú estás cedido por el PSG.
Sí.
Entiendo que la idea es hacer una buena temporada y volver al PSG, que al fin y al cabo es un campeón de Europa, ¿no?
Sí, esa es mi idea, porque el PSG que me fichó de Brasil. Y claro, tengo que hacer una buena temporada, pero todavía estamos en lo principio. Estoy 100% enfocado aquí en español para ayudar los compañeros, la afición. Y primeramente quiero hacer un buen campeonato, jugar mucho, y después veremos.
Bueno, muy bien. Oye, ahora os vais a Inglaterra, jugaréis algún amistoso más. El día 16 empieza la Liga. Y en el segundo partido de Liga, ya uno de los partidos importantes contra el Madrid.
Sí.
Te vas a encontrar con algunos compatriotas como Vinicius.
Sí.
¿Para ti puede ser un partido especial?
Claro, es uno de los partidos que todo jugador quiere jugar contra el Madrid. Que todo el mundo está viendo y todos los jugadores quieren jugar. Claro, voy a encontrar Vinicius, Rodrigo no sé si juega, creo que no porque está lesionado. Tiene a Hendrik, Militão. Claro, es un gran equipo y quiero jugar contra ellos y quiero hacer un gran partido.
Claro.
Que es una de las oportunidades para mostrar, enseñar que puede estar en la selección también.
Sí, sí, sí.
Entonces estoy me preparando para ese partido como sería un partido de mi vida.
De todos modos, te habrán contado que aquí en Barcelona el partido más importante de la temporada no es contra el Madrid. ¿Sabes contra quién es?
Sí, contra el Barça.
Contra el Barça.
Sí.
El Barça es un equipo con el que el español tiene históricamente desde hace más de 100 años una gran rivalidad.
Sí.
¿Sabes qué día jugáis?
3 de enero, ¿no?
Muy bien.
Sí, el 3 de enero. Y ahí cuando salió el calendario, me vi ahí 3 de enero, que es lo partido más importante para mí, que tenemos que entrar con todo y ganar de ellos.
Sí, sí. ¿Tienes algún conocido, algún amigo allí en el Barça o no?
Hoy no. Tengo un amigo en Braga que jugó en Barça, el Pau Vítor.
Sí.
Pero no está ahí. Y no conozco ningún jugador del Barça.
De todos modos, me parece recordar que antes de tu fichaje por el PSG, el Barça había preguntado por ti también, ¿no? ¿Puede ser?
Sí. Tuve ahí unos clubes que habían preguntado de mí en Corinthians. Pero no lo sabía mucho. Quien sabía era mi agente, mi representante. Pero ahí fue muy rápido, fue una semana antes de empezar a jugar en equipo principal en Corinthians. Llegó ahí Barça, pero no pasó de eso, de interés y nada. Y después de esto empecé a jugar en Corinthians y pasó.
Vale, no se llegó a hacer ninguna oferta formal ni
no,
nada.
Nada.
¿Eh? Y ya para terminar, Gaby, ¿qué podemos esperar de este español esta temporada? Es decir, ¿cuál es el objetivo que os transmite Manolo?
Objetivo de ser mejor que la última temporada. Manolo siempre habla de los resultados de la última temporada y creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada. Y claro, siempre jugando en casa, buscar los 3 puntos, buscar siempre una posición mayor en la tabla. Y claro, podemos soñar con algo en Europa y en una clasificación buena y claro, sumar puntos en casa y ganar lo máximo posible.
Muy bien. Gaby Moscardo, un placer hablar contigo. Mucha suerte,
gracias.
Tanto a nivel personal como a nivel colectivo esa temporada.
Muchas gracias.
La conversa amb el jugador de l'Espanyol, Gabriel Moscardo, que demà marxa cap a juntament amb els seus companys cap a Anglaterra, no és l'únic nom propi destacat del dia. N'hi ha un altre que... Déu-n'hi-do.
Algo increíble porque soy una persona que valoro mucho los pequeños detalles, las pequeñas cosas, y aquí he vivido tantas de un significado tan grande y también cosas también difíciles que poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué.
Així ha anunciat el Girona la renovació, sí, de Cristian Estuani. Francesc Ripoll, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com bé diu ell, la història continua. El davanter uruguaià complirà la desena temporada a Montilivi.
Sí, perquè ha renovat Estuani per una temporada. Té 39 anys, en farà 40 aquest octubre. Estuani, que va arribar al Girona a l'estiu del 2017, coincidint amb l'ascens a primera. De fet, ell marca aquell doblet contra l'Atlètic de Madrid, sí, en el partit del debut del Girona a primera. Atenció a les dades. El jugador amb més partits al futbol professional del Girona, 312, i el màxim golejador de la història del club, 148. Estuani ha viscut de tots colors al Girona. Primera, segona, Champions, ascensos, descensos. Avui ho ha anunciat al Girona. Li han fet una entrevista als mitjans del club. Ha dit que per ell era impensable arribar als 10 anys, que agraeix a tothom al club i a la feina que han fet i que tots han fet un esforç perquè Estuani continuï, i ha estat molt clar amb l'objectiu del Girona de cara a la pròxima temporada.
El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
Estuani, una temporada més amb el Girona. Deixeu-me saludar la Susi Sala, que és col·laboradora de la casa i, a més, forma part de la transmissió del Girona Catalunya Ràdio, dels partits del Girona. Susi, com estàs?
Molt bé, i vosaltres, què tal?
Bé, l'has vist a venir, aquesta, o no? Te l'esperaves?
Doncs, sincerament, pensava que no, perquè ja feia un mes que estava tot com molt fred, semblava que el Girona estava per una altra cosa, i la veritat és que la notícia aquí a Girona ha sigut com aigua de maig, eh? La gent està molt contenta de que Estuani es pugui acomiadar, perquè s'entén que serà la darrera temporada.
Bueno, Pere, jugant. Ja veurem, no?
Bueno, sí, però 40 anys al mes d'octubre, escolta, ho has de fer molt bé i t'has de sentir molt bé, sobretot. Espero que la lesió al genoll que tenia, que arrossegava dels darrers partits, s'hagi pogut recuperar i que tinguem un Estuani que sigui pal de paller juntament amb David López a dins del vestidor. Veurem si esportivament té tant protagonisme, segurament no, però crec que serà decisiu en moments importants. Sempre ho ha estat, no deixarà que ningú es relaxi, ho acaba de dir, l'objectiu està clar i serà el que més tirarà endavant cap a aconseguir-lo.
La sensació és que el seu rol serà clau tant al camp com fora del camp, com al vestidor, no? No sé si per aquí també s'explica la renovació.
Sí. Segur, perquè el Girona ara mateix té una plantilla bastant jove. David López diria que en té 37 i Porto 34 i Estuani 39. Per mi són les tres potes sobre les que ha de pivotar la resta d'equip, que ha de ser bastant jove, fruit també de la situació, no?, d'aquest descens. Per tant, jo crec que sí que Estuani tindrà un paper molt determinant, però potser serà més de portes endins i no tant a dins del camp.
Li veus nivell encara, però per determinats partits anar... És a dir, el rol al camp serà una mica el que ja tenia fins ara, potser no tant, o el veus encara en capacitat de ser decisiu?
És que és decisiu. És que aquest any, quan les coses no acabaven de sortir, tot es fiava a Estuani. Montilivi, quan sortia Estuani, ja s'ho agafava diferent. O sigui, té a part de l'ascendència que té davant del seu equip, de la plantilla, davant de l'afició, és que és un jugador que ha demostrat que pot ser decisiu, fins i tot amb 39 anys. Per tant, jo crec que no tindrà molts minuts, si ho volem dir així, o no tants com segurament li agradaria, però jo crec que jugarà moments importants i serà important.
Oriol, et sorprèn o què, la continuïtat d'Estuani?
No em sorprèn, però sí que em fa feliç. Perquè jo crec que de totes les notícies de mercat que hi ha hagut al Girona fins ara, i de les que pugui haver-hi fins al tancament de mercat, aquesta serà la millor, amb molta diferència. Perquè per mi és un jugador que encara té 39, farà 40, i ho va demostrar l'any passat. És que jugant 20 minutets en té prou. Sí, l'any passat el Girona es va salvar, però si s'arriba a salvar...
Hauria estat gràcies a Estuani.
Hauria estat gràcies al seu gol a Vallecas i al seu gol contra la Real Societat. És un jugador que quan surt...
Fa dos anys ja va ser decisiu.
Exacte. Ell i Porto. Que Porto és un altre jugador que continua. Al final jo crec que el Girona farà una plantilla combinant bé veterans i joves. Al final mantenir l'equip Estuani, Porto, David López, Gazzaniga i Arnau, que no és veterà, però com si ho fos, jo crec que aquests 5 ajudaran molt a la resta de jugadors que seran molt joves, i jo crec que tant la renovació d'Estuani com la continuïtat d'aquests veterans, que jo crec que encara que no estiguin en la seva plenitud física, sumen molt a dins del vestuari, jo crec que és una molt bona notícia.
Mireia, com ho veus tu?
Una notícia magnífica, la renovació d'Estuani. Crec que és un futbolista molt determinant. Crec que el gol costa molt de trobar, sigui a primera o sigui a segona. I ara mateix, doncs, poder comptar amb Estuani jo crec que és un luxe pel Girona. És un futbolista que en pocs minuts, en poques pilotes a l'àrea, fa molts gols, i crec que és el líder del vestidor. Per tant, en una temporada tan important, no? On et pots trobar problemes, perquè la segona divisió és duríssima, crec que tenir un futbolista amb la seva experiència pot ajudar molt tant dins i fora. Per tant, com a gironina també, encantada que Estuani segueixi una temporada més.
Home, ja m'imagino que associa a Girona això que ha caigut, vaja, com sembla que deies al principi, com aigua de maig, no?
Sí, és que... La gent està exultant, Sergi?
Sí, no?
És el comentari. Segueix Estuani. És a dir, si li faltava il·lusió a l'afició, amb aquesta notícia els ànims han tornat a pujar.
És l'empenta, segurament, que potser necessita l'equip, si és que en necessita alguna, per acabar de convèncer-se que ha de tornar a pujar a primera d'aquest any. De fet, ell mateix ha estat molt clar, en aquell tall de veu que hem sentit, que vol l'ascens sí o sí, no?
Sí, és que, a més, ell personalment no hi ha millor manera d'acabar la teva trajectòria esportiva, si així ho decideixes, tornant l'equip a primera. És que per mi seria el final perfecte a una història que serà durant molt temps el jugador més important que ha jugat al Girona, amb molta diferència.
Sí, sí, això ja no us ho he preguntat, perquè evidentment ho dono per sabut que, sens dubte, Cristian Estuani és el jugador més important, com a mínim fins avui, de la història del Girona. Susi Sala, gràcies. Ens veiem aviat, ens sentim aviat. Una abraçada. És el moment, arribem a les 8, 8 tocades, el moment de fer un avanç informatiu amb el Marc Güell. Marc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Us hi poseu a 8:45, eh?
8:45.
A partir d'ara, tota l'actualitat general, l'antena de Catalunya Ràdio, a partir de 8:45 i fins a les 9. Amb quins arguments, avui?
Doncs mira, d'entrada, dos incendis d'aquest vespre. Un incendi a la catenària a l'estació del Clot de la línia 1 del metro a Barcelona ha obligat a tallar el servei d'aquesta línia entre les estacions d'Universitat i Sagrera. El fum ha omplert la zona de les vies, també ha obligat a tancar l'estació del Clot de la línia 2, on el metro no fa parada. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències ferrocat per aquest incident, i com a mínim s'han hagut de desallotjar un comboi de l'interior dels túnels. Més de 120 persones s'han hagut d'atendre, sobretot per inhalació de fum. També pendents de Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, els bombers treballen per apagar un incendi que afecta una zona agrícola propera a una àrea de vegetació forestal. Segons els bombers, les tasques d'extinció evolucionen favorablement. I també molt pendents del País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó encara està fora de control i ja ha calcinat més de 7.500 hectàrees. Confien que la humitat d'aquesta nit ajudi a contenir les flames. També estan fora de control els incendis de Madrid i Àvila. En aquest cas, les flames ja han arrasat més de 75.000 hectàrees. I avui, al Catalunya Vespre, també sentirem la consellera Esther Niubó. Ha comparegut aquesta tarda al Parlament i insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i ha admès que els protocols per validar quants alumnes s'exclouen no és prou clar. Niubó ha reconegut que se'n van assabentar al març del problema i que encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. L'oposició ja ha demanat a la consellera que dimiteixi.
Perfecte, Marc, gràcies. Us sentim a 2:15.
Fins ara.
Pop-up vespre.
El pop-up avui, ara feia dies que no el fèiem, amb
sí,
el Joan
sí,
Pitó.
Sí, és veritat.
Una primera hora, m'ho deia l'Oriol, una mica remoguda amb algun altre aspecte que tu ara ens explicaràs, però també amb aquesta, no sé si dir-ne notícia, Oriol, ben bé no és tant això, però el comentari de la possibilitat que el Barça pugui fitxar Rodri ha encès una mica les xarxes. Però vaja.
Que ha preguntat per la situació de Rodri.
El Barça ha preguntat per la situació de Rodri. Això vol dir que, com a mínim, s'obre una porta a la possibilitat que pugui arribar Rodri. Sí.
Jo crec que està en el medi pel mig complicat.
Sí. Però vaja.
Mira, amb Rodri o sense, el divendres farem el
primer amistós, sense comptar el partit de l'Europa de la pretemporada del Barça, aquí en directe a Catalunya Ràdio, 8:45, Birmingham-Barça, en directe amb el Salmo des d'Anglaterra. Podeu recuperar ja l'entrevista a Gavi Moscardo, sí. Gavi, no Gabriel Moscardo, t'ha dit que s'havia de dir Gavi.
Sí, ell, de fet, tots els companys li diuen Gavi.
A Gavi Moscardo, només 20 anyets i molt bon discurs. I sí. Parla un castellà fantàstic per ser brasiler. També hem explicat que Estuani seguirà una temporada més al Girona, hem pogut sentir les primeres declaracions de l'uruguaià, i hem parlat amb el boig de la castellana, que ens ha explicat que Diomandé està a prop del Madrid i que Rodri, si hi van, doncs segurament també serà blanc.
Mira, no marxis gaire lluny, Joan, perquè hi serem fins a dos quarts, encara amb molts arguments, com per exemple la pretemporada del Barça femení. Dèiem, les 8:05 d'aquest Tot Costa de dilluns 27 de juliol. Avui ha arrencat la pretemporada del Barça femení en un estiu amb força moviments a la plantilla, Fitó.
Sí, perquè avui s'han fet les proves mèdiques, clàssic dia de proves mèdiques, demà primera sessió d'entrenament, i el 12 d'agost el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada contra el Montpellier, tot plegat en un estiu que destaca per sobre de tot la sortida d'Alexia. Més enllà d'Alexia, que ha marxat al London City, també han marxat altres futbolistes que van ser titulars a la final de la Champions, ara fa un parell de mesos. Mapi León, també direcció a Londres, amb Alexia, o Navatlla, que ha marxat a l'Arsenal, i Salma, que s'ha fet oficial aquest cap de setmana, jugarà a l'Olympique de Lió. Per tant, són quatre jugadores, Ona, Alexia, Mapi i Salma, que van ser titulars el 23 de maig contra el Lió a la final de la Champions.
Molt bé. Això pel que fa a les sortides, quants futbolistes, o quantes futbolistes, perdó, han arribat fins ara, Fitó?
Doncs n'han arribat de moment tres, dues centrals, René Van Aston, de 19 anys, que ve de l'Ajax i és una de les jugadores més futur d'Europa, Martina Fernández, que torna de la cessió a l'Everton, també molt jove, central, només 21 anys, Van Aston en té 19, en farà Martina Fernández 22 a l'octubre, i també ha arribat aquest estiu Makamei, portera nord-americana de 24 anys, que arriba de Dallas, per tant, tres arribades. Important també la renovació de Graham Hansen, la vam explicar, la vam sentir la setmana passada, i també Carla Julià, que serà a tots els efectes jugadora del primer equip.
Molt bé.
El Barça, tot i això, manté la columna vertebral força interessant, amb Catacoll, amb Irene Paredes, amb Pàtria, amb Aitana, amb Graham o també amb Peyor, però haurà de buscar relleu, doncs, a dues futbolistes sobretot importants a la part ofensiva, com són Alexia i Salma, que de moment, a dia d'avui, no en tenen.
Deixem preguntar-li a la Mireia, també a l'Oriol. Mireia, estiu mogudeta a Can Barça, pel que fa al femení. No sé com pot condicionar tanta sortida, tanta arribada en un equip en què s'ha de regenerar i no pot baixar el nivell.
Sí, la veritat que és un estiu, no?, on perds peces molt, molt importants, com dèieu ara fa uns instants. Jo, sobretot, la baixa que veig més sensible a nivell estructural i d'equip és la de Mapi, per la sortida de pilota, perquè és una futbolista que llegeix molt bé, no?, les passades entre línies, és molt, molt vertical, molt agressiva, i per això entenc, no?, que s'ha fitxat dues futbolistes, no?, com Martina i Van Aston, per intentar, no?, buscar una sortida en aquesta posició. Continua Irene Paredes, continua l'Ai Alexandri, tot i que veurem com està, no?, després de la lesió, però crec que és un equip que segueix mantenint futbolistes molt determinants, que està, no?, buscant també en un estiu molt difícil, perquè a nivell de mercat europeu, ja m'atreviria a dir mundial, s'estan movent quantitats de diners en el futbol femení brutals. I jo també entenc que el club no es vulgui hipotecar per ningú, és a dir, tots sabem també la situació en la que està el Barça, i a mi m'agrada que torni Martina Fernández, futbolista, no?, molts partits al Barça B, va jugar també al primer equip, ha marxat, torna, sentiment de pertinença, futbolistes joves que també puguin seguir entrenant, no?, amb aquesta columna vertebral que parlem, que per mi és importantíssim el dia a dia. I jo crec que el Barça continua tenint plantilla per lluitar per tots els títols. Cada vegada és més complicat, perquè, com dic, els clubs es reforcen amb millors futbolistes, tenen, no?, potser doncs una mica més de diners per poder fitxar, però a mi em semblen bé els moviments que està fent el Barça, gent jove. Es va fitxar també el mes de març Liv Pennock, una futbolista també, un extrem amb molta envergadura. Veurem si està dinàmica del primer equip i jugant en filial o ja té minuts amb el primer equip. És a dir, que el Barça està buscant futbolistes joves per intentar, no?, que aquest mercat tan desorbitat, d'aquí 2-3 anys, les puguis tenir ja formades amb una idea. Per tant, crec que bons moviments, i entenc perfectament que el club, tant en masculí com en femení, doncs no vulgui hipotecar-se o gastar-se tants diners en els futbolistes. Falta un fitxatge que no sé si arribarà, que potser és el més il·lusionant, és una futbolista del City, una jugadora brasilera, que també se n'està parlant molt, amb desequilibri, i crec que amb això tens molt bona plantilla.
Oriol?
Aviam, per mi és una incògnita, perquè jo totes aquestes jugadores que estan arribant, la central de l'Àjax, bueno, la Martina sí, però tampoc no les conec gaire, i tampoc no sé quin mercat farà el Barça d'aquí final d'estiu, però que sí que és evident és que les quatre jugadors que ha perdut són capdals, i eren importantíssimes en aquest equip. No, la Mireia ha parlat de Mapi, que jo afegiria també la importància de la Mapi a pilota aturada, i que dir de l'Alexia, de la Salma, que va fent falta temporada i que fa altres temporades, la Ona Batlle, que són quatre jugadores que eren importantíssimes en aquest equip, i que jo crec que és impossible que no les trobin a faltar. El que sí que crec que el Barça, sense tenir pressupost, que tenen altres grans clubs europeus, seguirà estant a dalt de tot, perquè no hi ha cap planter com el del Barça. Jo que vaig a veure el Barça B, el C, el juvenil, que juga amb cadets, tenen jugadores que d'aquí 2, 3, 4 anys estaran a primera divisió i triomfant. El que passa que ja et dic, em costa visualitzar com substituir aquestes quatre jugadores que perdrà el Barça aquest estiu.
Són jugadores molt importants, sí, sí. En efecte, abans d'acomiadar-vos, Mireia, Oriol, vull formular-vos... Ara parlarem de Pogacar, d'aquest tour que el cinquè ja de l'eslové, i hem formulat una pregunta als oients, Oriol, i Mireia...
Que jo sempre soc molt crític amb les preguntes al
sí,
costa.
Sí. Ho ets també, amb aquesta, o no?
No, m'agrada la pregunta, però m'ha sorprès les tres possibles respostes.
A veure, volem...
Amb quin criteri s'heu triat, aquests tres?
Amb el nostre criteri. No, volem posar en context, posar en valor la repercussió de la figura que representa Pogacar pel ciclisme. És a dir, és Pogacar pel ciclisme el que, per exemple, és Messi pel futbol o Simone Biles per la gimnàstica? La idea era una mica contextualitzar el que està fent Pogacar.
Jo l'aproximaria més a l'altra opció, que és Marc Márquez.
Marc Márquez en el món de la
perquè jo crec que Messi passarà a la història com el millor jugador de la història, futbolista.
Sí. Tu creus que Pogacar no passarà a la història com el millor ciclista, eh?
Bueno, ja ho veurem. Però bueno, però estaria a l'altura de Merckx, d'Indurain, sí, d'altres noms que estan al seu nivell.
Sí.
En canvi, Messi i Biles sí que els veig com números 1 al seu esport.
Sí. I
en canvi, Marc Márquez el veig com Pogacar, al nivell d'altres grans de la història del seu esport.
Sí, sí. I tu, Mireia?
Jo, com a Leo Messi, no, segur. I per mi, d'aquestes opcions que proposeu, jo crec que està més a prop de Marc Márquez. Al final... Pogacar jo sí que crec que passarà com el millor ciclista de la història, és a dir, no sé si és perquè no, perquè no he viscut tants tours, però em sembla una bestialitat el que fa. Per tant, l'equiparo també a Marc Márquez.
Mira, amb l'argument que ha donat la Mireia, una opció hauria sigut Djokovic.
Sí.
El millor sí. d'ara i sí. el que possiblement passi a la història com el millor.
I amb números de passar a la història com el millor. Sí, sí. Mira, ho prenc nota, Oriol, per un altre dia.
Altres, Djokovic.
Sí, de fet, hi ha una opció que és altres, eh?
Demà, quan fem la reunió, el trucarem per formular la pregunta.
Sí, sí, sí.
I les possibles respostes.
Molt bé. Mireia Vera, Oriol Domènech, moltíssimes gràcies per ser-hi un dia més. Us acomiado aquí.
A vosaltres.
De seguida parlem amb l'Isaac Vilalta del Tour. Una petita pausa, tornem de seguida.
El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Today Pogacar in Paris will win the Tour de France for a fifth time, equaling that record written in the books. A member of the five-time club, Today Pogacar tomorrow we'll celebrate.
Ahir Tadej Pogacar va guanyar el seu cinquè Tour de França al nivell ja dels millors ciclistes i esportistes del món. Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Costa, deus estar rebentat, eh?
Estic fregidíssim.
No, no tant com Pogacar, no tant com Pogacar, no?
Mira, si ara haguéssim de fer 50 quilòmetres en bicicleta, segur que els faria abans ell que jo.
Sí, home, no tinc cap dubte, eh? Va, escolta'm, amb què et quedes a tot plegat, Isaac?
Buah, complicat. Mira, però a mi hi ha una imatge, a vegades ens fixem en detalls, en moments, en fotografies, que no sé si ho expliquen tot, però sí que ens donen algunes pistes, no? I és en Pogacar fent de gregari. Que això no sí. sé si descol·loca una mica l'enquesta, la pregunta que esteu formulant, sí. però ell treballant per Isaac del Toro, el seu company d'equip, són molt amics, i va treballar per ell per assegurar el mallot blanc de del Toro com a millor jove i per assegurar un lloc al podi. Del Toro ha acabat sent tercer en aquest Tour de França, i veure Pogacar, és cert que ja tenia la primera posició pràcticament assegurada, garantida, però veure'l treballar per un company com del Toro, en aquest cas. De fet, ell ho va dir, després d'una etapa, que això s'havia adonat que això de fer de gregari, que era molt dur, això d'haver de treballar per un altre que realment ho desconeixia i que era molt, molt dur. Això per una banda, i per l'altra, doncs, veure aquestes imatges. Un Pogacar que tenia el Tour de França a la butxaca des de feia molts dies i qui fins a 200 metres abans de creuar l'última etapa, doncs, que estava allà lluitant i competint. És a dir, que no es desentén de res, sinó que té aquesta voracitat que no la deixa mai.
En aquests 200 metres que es va despenjar, era per un tema que m'imagino físic, que ja va dir, bueno, fins aquí hem arribat. Què va passar exactament, Isaac?
Sí, sí, probablement. L'esprint estava llançat, jo crec que ja li faltaven cames. Sí, la potència de Van Der Poel és descomunal en aquest perfil de situacions. És probablement el millor dels millors del món, també en Pogacar, però Pogacar estava, jo crec que fos. També és cert que un cop atrapat es va deixar caure enrere per poder entrar sol a la meta dels Camps Elisis i amb la foto amb els cinc dits per recordar els seus cinc Tours de França.
Mira, deixa'm saludar l'Andrea Soldevila. L'Andrea Soldevila ha col·laborat amb nosaltres en alguna ocasió, ciclista, que qui millor vaja per conèixer el terreny que l'Andrea. Com estàs, Andrea? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bé, anem fent.
Anem fent, sí. Ara senties l'Isaac, que li demanava amb ell quin balanç, te la demano també a tu, quina valoració en fas d'aquest cinquè Tour de Pogacar, de com ha anat la ronda francesa. Què destacaries?
Un espectacle, no ens ha donat. Sí, hem tingut etapes de tot, etapes de rècord, no? Pujant... pujant l'altre dia al Tourmalet, en tota l'Alpes Juez també batent rècords, i sobretot destacar l'etapa més ràpida que s'ha fet de la història en aquest Tour. Ha sigut tot molt bueno, un Tour molt fugaç i emocionant també, encara que sí que hi hagin etapes que hi hagin hagut grans diferències, però ostres, força emocionant.
Andrea, tu el coneixes personalment, a Pogacar?
Jo l'he vist a prop, però coneixo personalment, no, sí.
I entre tu i l'Isaac, que també el deu haver vist de prop, què desprèn aquest corredor, aquesta persona, al cap i a la fi, a la distància curta, i aquesta aura mig mística dels grans esportistes del món?
Sí, desprèn molt bona energia, un tio que molt animat, no? Sempre amb un somriure, saps? Atenent a tothom. Llavors, ostres, això costa, no? Perquè sabent qui ets, amb tot el palmarès que tens, a vegades la gent agòbia, no? I ell atén a tothom, o a tothom que pot, en tot moment, amb un gran somriure, així que és d'agrair.
Mm-hmm. Isaac?
Em fa un punt de vergonya, però confessaré un petit secret.
Home,
que saben aquí a casa meva.
Això ens agrada.
No, ho diré ràpid. Abans d'una etapa, minuts abans d'una etapa d'aquest Tour de França, va tenir un detall per la meva filla petita.
Què dius?
Sí, sí, iniciativa seva i del seu entorn proper. Sí, sí, una tonteria, molt poca cosa, però això demostra que, més enllà d'estar concentrat o no per l'etapa, que té aquest punt de, com diu l'Andrea, no? Que a vegades sembla que sigui un joc gairebé per ell, doncs aquesta proximitat per la resta.
Andrea, en quin lloc el col·loques a la història del ciclisme?
Ostres.
Mullat, Andrea, mullat.
Sí. Un top... dos top 3. A veure com evoluciona, també. Clar, o sigui, ara ho està guanyant tot i porta molts anys i... clar, no? Però veure l'any que ve què ens sorprèn, que hi ha, també hi ha ciclistes que han d'evolucionar i evolucionaran. Mm-hmm. Però bueno, de moment ell és qui s'endú tot això.
Correrà la Vuelta, Isaac?
Bé, mira, jo tinc els meus dubtes, eh? Però les últimes informacions, res, d'aquestes últimes hores, sobretot que venen d'Itàlia, apunten a una possibilitat cada vegada més sòlida. Ell ha dit que ahir al vespre va dir que encara no ho tenia decidit, que necessitava descansar, aquesta setmana se l'agafa de relax, per estar pel poble, fa una sèrie de criteriums amb companys ciclistes, per estar amb la seva parella, amb l'Urska, i veurem. Jo t'hagués dit que no fa un temps, ara no ho tinc tan clar.
Hi ha un repte que encara no ha aconseguit Pogacar, sabeu quin és o no?
Home, en té més d'un.
Sí. Però n'hi ha un que sí que han aconseguit 8 ciclistes en la història, que és guanyar Giro, Tour i Vuelta. Pogacar encara no. Pot ser a prop, Andrea, o no?
Sí, bueno, depèn de l'equip, no? També ell ha de decidir, i la temporada que porti, que hi hagi cap caiguda, ni malaltia, ni res, i també el que l'equip tingui preparat per ell. Però esperem.
Molt bé. Isaac, per anar acabant, ara us formularé aquesta pregunta que també fem els oients, eh? Ara l'escoltarem, la Jordina ja és aquí a l'estudi. Molt breument, els catalans que hem tingut al Tour, que no han estat gaires, però vaja, que està bé que recordem, hi ha alguna cosa destacada que vulguis comentar? No,
mira, que l'Abel Balderston i el Joan Nicolau, tots dos han acabat el Tour, que era el gran objectiu, es van deixar veure els primers dies en algunes fugues, ho van passar malament a la segona setmana, però van saber resistir. Jo crec que aquí el gran valor del seu Tour de França, i han acabat amb una tercera setmana molt bona. No és català, segons el carnet. L'Àlex Molinar és neerlandès, llicència neerlandesa, però vaja, té una vida lligada a Olot de sempre, i va arribar a lluir el mallot de líder de la muntanya. Després, per culpa d'una caiguda, va haver d'abandonar, però vaja, almenys ja apareix a les llistes oficials. I després no em vull oblidar de l'Àlex Sanz, director general o mànager esportiu de l'equip Q36.5. Han fet top 10 amb Tom Pidcock, novena posició, i sobretot el Xavi Florencio, director esportiu de l'equip Bahrain, que han fet un top 5, cinquè amb Lenny Martínez.
Andrea, per cert, tenim a 4 dies el Tour femení.
Sí.
Què n'hem d'esperar?
Amb ganes, no?, de veure sí. Paula Blessing.
Sí, sí, tant.
I la Mireia, també, sí. Sí, sí, jo penso que cada vegada el nivell està pujant, cada vegada ho volen lluitar més i ho estan gaudint. Mm-hmm. Penso que ara la paraula és de gaudir, perquè cada vegada són més visibles, no?, estem més exposades. Llavors això ajuda i és d'agrair. Mm-hmm. Així que, bueno, a veure, amb ganes de veure les etapes, sobretot les de muntanya, perquè al final totes tenen un mateix nivell, sí que en etapes planes, si no hi ha fugues o caigudes i de més, sempre o quasi bé s'arriba a l'esprint, i a veure el que deixin els equips forts, el que deixin jugar.
Mm-hmm. Això comença la setmana que ve, el dilluns, oi? Em sembla que és...
El dia 1
us acomiado, però espereu-vos un moment, eh? Tanquem Tour, anem als oients i els demano també a l'Andrea i a l'Isaac la resposta a la pregunta que hem formulat avui.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
Una cigarreta? O un bosc cremant? Una barbacoa? O les brases de milers d'hectàrees? Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
Sis minuts, seran dos quarts de nou del vespre. Avui, Jordina Tarré, hem demanat als oients amb quins esportistes d'altres disciplines compararíeu Pogacar i donàvem quatre opcions.
Sí, el resultat de l'enquesta seria líder Messi amb un 42%, seguit de Marc Márquez amb un 31%, Simon Biles es queda amb un 13%, però les altres opcions també tenen aquest 13-14%.
Ara les comentes, però abans, per acomiadar l'Isaac i l'Andrea, que els tinc encara en... en antena. Què hauríeu votat, Isaac, Andrea, en aquesta enquesta?
Vinga, va, tirem cap a casa i Marc Márquez.
Marc Márquez, eh?
Sí, jo veig que hi ha consens. Tothom de la taula també va Marc Márquez.
Sí, tot i que l'audiència majoritàriament considera Pogacar el número 1 indiscutible, eh? Perquè l'ha comparat amb Messi. Però vaja, us quedeu amb Márquez, eh? Tots dos.
Sí.
Molt bé.
Sí, està bé.
Gràcies, Isaac. Gràcies, Andrea Soldevila. Bona tarda.
A vosaltres.
Adéu-siau, bona abraçada. Jordina, què diuen els oients?
Doncs mira, el Damià Feixas el compara amb Mondo Duplantis per la seva insultant superioritat. Jordan diu que no el va veure, no el va poder viure per l'edat, però segons les cròniques era igual o més superior als seus adversaris que aquests dos extraterrestres. El Jordi Marín el veu com el Roger Federer, jugar per guanyar i per divertir-se, però amb un instint més salvatge, que veu una oportunitat, ataca sense contemplacions. El Carles Porta, que no és el Carles Porta de Crims, ens diu que no es pot comparar, els ciclistes són un altre món, imagina un futbolista jugant cada dia i en pròrroga. El J. Alfonso el compara amb Toni Bou, que porta moltíssims anys guanyant i no se li reconeix suficientment. El Víctor ens proposa en Kilian Jornet, també comparable. A Instagram, el Bernat Colls, amb Messi i amb Jordan. El MB-F Iron ens diu que Michael Phelps, el tauró de Baltimore, la fam i el sacrifici que han fet aquests dos esportistes no té igual. El Segura Palanzuela ens diu que Pogacar seria Messi en futbol i Jordan en bàsquet, i el Jordi CB-66 afegeix: jo creia molt en el ciclisme i m'agradava, però m'ha decepcionat moltíssim tot el tema de les trampes. Veia fa pocs dies els rècords de pujada a l'Alt d'Huez: Indurain, Zul, Armstrong, Ulrich, Pantani, i ara Pogacar. Esperem que sigui l'únic que no hagi fet trampes.
Gràcies, Jordina.
Molt bé.
Acabem amb bàsquet. Últims dos minuts i mig per l'Ernest Macià. Ernest, bona tarda.
Com estem, Sergi?
Nové fitxatge del Barça, aquesta temporada. Ens ho explicaves divendres. Tousen Eguamo. Ara ho he dit bé o no?
No ho sé. Això ja ens ho dirà ell quan li preguntem. Sí, perquè has d'imaginar-te un moa-moa, dos petons. Eguamoan. O Eguamoa, sense la N. És britànic. El que passa que, evidentment, doncs, para africà, però estem parlant el gran cartell d'aquest jugador, que és un ala pivot,
sí.
És que és l'MVP de la G-League, de la segona lliga, diguem-ne, als Estats Units. Val? Per tant, com que no té experiència a Europa, no et sabré dir si és un jugador que s'adapti bé al nostre bàsquet, però que té cartell i que és un bon jugador, sí, ha jugat a l'NBA, tot i que menys, però sobretot és un jugador impossible, Sergi.
Falta fer oficial la sortida de Shengeli encara, eh?
Sí, sí, ja ha comunicat al club, doncs, que té intenció de marxar, ara falta, doncs, que aboni els diners per quedar lliure i, evidentment, fitxarà per Dubai. El Barça pràcticament té la plantilla tancada, li faltarà un pivot. Jo estava mirant posició per posició i més o menys ha rejuvenit la plantilla de 6 a 9 anys per fitxa, diguem-ne, intercanviada. I ara només falta veure que si la poca experiència que tenen, diguem-ne, la pot suplir la joventut, l'energia, la força i, evidentment, el llibret d'estil de ser Kulits, que en principi hauria de ser presentat la setmana que ve. En principi, dilluns serà fet públic, doncs, el nou director esportiu, que és el Xevi Pujol, sí. I a partir d'aquí tindrem ja la presentació de l'entrenador, suposo que la setmana que ve.
Són nou incorporacions. En queda alguna? Tens alguna pista?
Sí, jo crec que falta un pivot, el pivot titular. De moment, a la posició de pivot, el Barça té a Josh Nebo i Oleg Balcerovski. Ve per Nebo. Balcerovski també és interessant, perquè a més és un cupus, però jo crec que falta clarament aquí un pivot titular, perquè el Barça ha anat justament coix d'això les últimes temporades, Sergi.
Molt bé, fantàstic. Ernest, ens sentim demà, si hi ha demà més hi coses que hi seran, perquè portem 3 setmanes amb degoteig constant.
Per cert, he votat a l'enquesta Michael Jordan, eh?
O sigui, bona, m'ho ha dit el Fito.
No, estan bé aquestes enquestes perquè totes les respostes són correctes. El que passa que cadascú es pot expressar, i és veritat que hi ha algú oient que ha dit Mondo Duplantis, i penso que té molta raó, perquè ja és el súmum del sobradisme, però Jordan era bastant sobrat,
sí,
també.
Sí, 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 estem d'acord. Gràcies, Ernest.
Vinga, vagi bé.
Bé, ho deixem aquí. Fito, alguna cosa per rematar el programa?
Mira, una mica de motor, perquè ahir va guanyar Lando Norris l'onzena prova de la temporada, un Garoring, Antonelli, líder destacat del Mundial, 219 punts, el segueix Lewis Hamilton amb 169 i George Russell amb 160, i un català que continua fent història, Toni Bou, va guanyar també la quarta prova de la temporada, el pilot de Piera, al Regne Unit, a la costa, el nou títol mundial, que serà el número 40.
El número 40, tants com anys com té.
Es diu aviat.
Arribem a 2:15. Gràcies a tota la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, gràcies també als companys d'Esport 3, a la producció la Rita Pinyol i l'Alba Monclús, el Salva Pou avui al control de so, al central hi tenim la Conchi Vecino i el Manel Gil. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, amb el Tot Costa d'estiu, a partir de les 7 del vespre. Adéu-siau. Adéu-siau.